Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts, hores d'ara. Per cert, plovent almenys a la ciutat de Lleida i bona part del territori, ara mateix amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres la Diana Cárdenas, també estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador parlant del que passava, fent memòria de fa 25 anys, de l'any 94. Parlem de barris amb el Cosme García i obrim la finestra dels records. L'obrirem una mica, no sé si que es posi a ploure amb vent i llavors ens caigui l'aigua dins. Però vaja, obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. Amb ell ens plantem a la una, com cada dia. A partir de la una, al migdia de Lleida, amb l'espai de gastronomia que ens arriba des del restaurant Sheyton. Avui estarà amb nosaltres el president de la DO Costes del Segre i amb ells parlarem de la festa del vi del cap de setmana. I tertúlia dels polítics a dos quarts de dues, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Alguna cosa em diu... Bueno, vaja, anava a dir... Alguna cosa em diu que segurament acabarem parlant de política. Doncs tinc els meus dubtes, eh? Perquè se'n parla ben poc, de política darrerament. Vaja, ben poc, és que se'n parla gens de política darrerament. I quan dic darrerament ja no dic la darrera setmana, dic els darrers mesos i anys, si voleu. Molt poc de política s'està parlant, massa poc. Vinga, que en tenim 12 hores d'ara a la ciutat de Lleida. David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tenim cel cobert, pluges i tempestes localment fortes o molt fortes i persistents, avui amb acumulacions d'entre 40 i 80 litres en 12 hores. La zona més afectada, el Pirineu. Les temperatures de 17 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer, Tàrrega i Viella i 12 a Lleida. El vent de component est i nord moderat, en general, amb ràfegues per sobre dels 80 km per hora al Pirineu. De cara a dimecres continuen les pluges, sobretot a primeres hores, s'acumularan entre 20 i 60 litres en 12 hores i la zona més afectada serà el Pirineu i la depressió central. Durant el matí anirà desapareixent la nuvolositat, excepte al Pirineu, on continuarà cobert i amb precipitacions de forma més feble i la cota de neu es situa als 2.000 metres. Les temperatures amb pocs canvis i el vent de component est i sud fluix cap a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, fins ara a les 12, portàvem acumulats a Lleida un pelet més de 6 litres per metre quadrat. Està plovent. És un bon ritme el que està plovent, almenys ara, a Lleida. I sí que és veritat que el del temporal que ens han avisat, i molt ens han avisat, ha començat avui i ens acompanyarà fins demà. De fet, fixa't la de hores que ens falta perquè acabi el dia, just migdia, 12 hores pràcticament. I demà, la matinada de demà, que és quan ha d'acabar descarregant. Però mirant els mapes de la previsió, bàsicament afectarà el que és la zona mediterrània, les altres tres províncies, Tarragona, Barcelona i Girona, a Lleida també, però a Lleida ens quedem amb nivell groc, per entendre'ns, ni taronja ni vermell, en nivell groc. Hores d'ara, ja et dic, fins a les 12 s'han acumulat a Lleida 6 litres per metre quadrat, que benvinguts siguin i que han plogut de manera bona, correcta, aquesta lenteta, a poc, però ull, que encara que sembli que potser no ens ha d'afectar tan fort, s'ha d'anar sempre amb molta cura. Comencem parlant de successos. Déu-n'hi-do, no serà perquè no ens avisen, de veritat, és que hi ha coses que no serà perquè no ens avisen i ens ho diuen a les bones, a les dolentes, amb multes, amb espots publicitaris d'aquests que ofereixen la sensibilitat, amb d'altres més suaus, més durs, més directes, més indirectes. Ens ho han dit de totes les maneres possibles. Vivim permanentment connectats a internet i a tota la informació. Tenim a l'abast tota la informació. Per tant, és que jo no ho sabia, ja no em serveix. Dos casos, amb 24 hores, com el que diu. Denunciat penalment un conductor per circular a 197 km per hora per la Nacional 260 a l'alçada de Montferrer, on aquest tram de carretera està limitat a una velocitat màxima de 90 km per hora. Un conductor de 24 anys andorrà, 197 km per hora. Escolteu, quan jo passi, aparteu-vos els demés, que jo sé conduir i els demés no en sabeu, que normalment ve a ser això, el conductor Pedra, que dic jo. El conductor Pedra ho dic perquè al final són gent que condueixen igual que una pedra. Tu fiques una pedra damunt de l'accelerador i em recte molt bé. A les corbes no en saben tant. I si entren una mica malament és quan venen els accidents. Bueno, aquest és un. L'altre, denunciat penalment un altre conductor per circular a 192 km per hora a la C14 al seu pas per Ciutadilla. La carretera en aquest punt també està limitada a una velocitat màxima de 90 km per hora. És un conductor de 29 anys i de nacionalitat marroquina i veí d'Anglesola a l'Urgell. Vaja, ara no ho sé, eh? Igual va veure la senyal de 90 i havia vist un 1 al davant. És que de 90 a 192, mira, si està limitat a 90 i vas a 96 per hora, pel que sigui, perquè hi ha una mica de pendent, pel que sigui, 96, i et fan una foto al radar, et farà ràbia. I crec que és justificada, perquè al final no estem parlant ni d'un 10% més, val? De 90 a 96. Ara, de 90 a 192 o a 197, déu-n'hi-do. Repeteixo que això ja n'hem parlat aquí amb els Mossos. L'excés de velocitat en si no causa accidents ni morts a la carretera en si, eh? Així que és veritat que si entres descontrolat en una corba, doncs ni airbags ni històries, tindràs l'accident segur. Però sí que si tens un accident, no és el mateix tenir-lo a 90 que a 190, això està clar. I si el tens contra una altra persona, que sola passa així, innocent, que va bé pel seu carril, amb la seva limitació, tot i que segurament anirà avorrit, però si diu, escolta, si és a 90, jo vaig a 90, i si li tira un cotxe a sobre, no és el mateix que si li tiri a 90 que a 190, que l'efecte combinat de les velocitats, quan xoquen de front dos vehicles a 90, és un impacte de 180, però si un ja va a 190 i li sumes 90 més, doncs ens n'anem a una velocitat que ja fa por, eh? De 270-280 km per hora, el que és l'impacte frontal. Per tant, ull amb les velocitats, de veritat, que arribem igual, que ens sembla que guanyem no sé quan, que no, que arribem igual. Canviem de tema, va, que sí, que hi ha molta gent manifestant-se, hi ha molta gent que no pot dormir, que la bandera, que el color, que la història, que amunt, que avall, que diuen, que no diuen. A Lleida, la direcció de l'escorxador avícola Sada, propietat del grup holandès d'inversions SHB, va anunciar ahir al comitè d'empresa el tancament de la planta i la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació d'extinció per a la totalitat dels 260 treballadors que actualment integren la plantilla, perquè en els darrers mesos ja hi ha hagut bastants acomiadaments. 260 famílies, potser més d'una, que depenen exclusivament d'aquest sou, al carrer. I jo em pregunto, sense saber-ho, eh? Sense saber-ho, igual sí. Els polítics han fet tot el que es podia fer, tot el que es podia fer perquè no tanqués. No parlo de regalar-li diners a l'empresa, eh? Però han fet tot el que es podia fer o estan entretinguts amb d'altres històries. 260 persones a Lleida que no ens ho podem permetre, que no ens ho podem permetre, que se'n van al carrer. El president del comitè d'empresa de Sada Lleida, Juan Noguero, responsabilitza l'empresa de les pèrdues i de voler enfonsar el que és la planta de Lleida.
Pues mira, desde la dirección alegan que tienen muchas pérdidas y bueno, nosotros entendemos que eso lo ha dejado perder la empresa, porque hace un par de años íbamos a ser el puntal del grupo Sada en España. Se han gastado 13 millones de euros en inversiones, han hecho un despiece el más grande de Europa, han hecho unas expediciones todo nuevo, 13 millones de euros en dos años. Y ahora de golpe y porrazo se han dejado perder clientes, nos han quitado la Matanza, se la han llevado a Valencia y están haciendo que la herida se hunda.
Canviem de tema, però escolta, mira, hi ha d'altres problemes també, saps? La paeria ha quantificat en 144.000 euros els danys ocasionats a Lleida, de moment. Durant els aldarulls d'aquesta passada setmana han resultat malmesos, jo aquesta xifra l'he hagut de llegir tres vegades, eh? Que ocupa més del que sembla. S'han fet malbé 109 contenidors a Lleida. 109 contenidors, és una barbaritat. A més de mobiliari urbà, paviment, voreres i calçada. 109 contenidors, si els fiquem un al costat de l'altre, amb una amplada doncs, de quatre contenidors, és un carrer llarguíssim. Doncs això, la darrera setmana, 109 contenidors s'han destruït o cremat a Lleida, 144.000 euros. No sé. I el PSC, per exemple, doncs ara recorre l'aixecament de la suspensió de llicències del POUM i amenaça amb iniciar la via judicial. La via judicial no farà res més que alentir-ho tot. Si és que el que necessitem és velocitat, més velocitat, doncs no. No ens posem d'acord ningú. O sigui, demanem que es posin d'acord entre Madrid i Barcelona pel tema de l'afer de Catalunya, però resulta que aquí mateix a l'Ajuntament de Lleida, entre gent que es coneixen fa un munt d'anys i saben de quin peu calça cadascú, no ens posem d'acord amb el dichós POUM, grans superfícies, etc, etc. Si és que al final anem com hem d'anar. Vinga, va, que parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur. El creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, això ho vam avançar ja ahir a la radiografia amb Albert Escuer del diari La Mañana, però avui ja és així, el Benicarló envia al·legacions per repetir el partit amb el Pardinyes per alineació indeguda. Els lleidatans van presentar la llicència validada de Hanley, però els auxiliars de taula no li van inscriure en l'acte. Recordem que aquest jugador va jugar només un minut, va fer dos punts, dos rebots, i el van tornar a seure i no va tornar a jugar. Per tant, alguna cosa devien de detectar. Veurem, perquè estem parlant de la primera victòria del Pardinyes. Veurem com va tot plegat.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I n'hem parlat al principi del programa. Avui ens acompanya la Diana Cárdenas. Diana, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, Ricard, bon dia.
La Diana Cárdenas, si us recordeu, vam parlar amb ella ja farà, doncs ara no sé, però ja fa uns quants mesos, sense voler,
sí,
que el temps passi volant. La Diana estava abans fent-se càrrec de l'espa de la Fonda del Nastasi i, a més, com que li agrada fer anar més enllà sempre, la Diana no només es va quedar amb el tema de les aigües, per entendre'ns, sinó que organitzava cursos, organitzava formacions i tot això a més a més. Diana, avui en dia em consta que has potenciat moltíssim el teu programa de canvi de look, de canvi de, no sé, de millorament personal, etc, etc. T'estàs dedicant de ple a això ara?
Sí, sí, de fet he creat un programa dirigit a persones que desitgen transformar el seu jo interior en imatge personal, a través de tant de l'estètica però també d'un treball intern, que és quan jo considero que realment s'aconsegueix aquest canvi definitiu i durader en el temps.
Per a transformar tu jo interior e imatge personal, i ara ve la gràcia. És a dir, la gent ja estem acostumats a que volem que les coses vagin ràpides. Doncs mira, la Diana Cárdenas et diu que si vols i fas el que s'ha de fer, tot això ho pots fer en 60 dies.
I tant que sí.
Que és el teu programa.
I tant. Això sí, es necessita el compromís per part, clar, de la persona, perquè jo sóc la primera que poso el turbo per anar a aconseguir aquest resultat.
Molt bé. La Diana Cárdenas ara està de cap amb això, però a més encara té temps de coordinar diferents activitats a la ciutat de Lleida. Una d'elles tindrà lloc aquest proper cap de setmana, començant des del divendres fins al dilluns, 25, 26, 27 i 28 d'octubre. Tindrà lloc a la Fonda i és una certificació de sanació quàntica que vindrà a impartir el Juan Marulanda. Diana, escolta, sanació quàntica, explica'ns una mica, perquè vull dir que a qui li interessi evidentment sap de què va i estarà apuntat ja o estarà a punt d'apuntar-se. Us dono una web, www.juanmarulanda.com/Lleida, és així de fàcil, www.juanmarulanda.com/Lleida. Allí us sortirà tota la informació i com apuntar-vos. Però, escolta, parlem de sanació quàntica, què és això?
Sí, bàsicament és un procés de sanació que el que busca és restablir la fluïdesa i l'harmonia natural de la persona, canalitzant l'energia, la seva pròpia energia, per poder aconseguir l'autosanació en tots els nivells. A nivell del teu cos físic, mental, energètic i emocional.
El Juan Marulanda és una persona que actualment es troba de gira per tot el món, que ha passat per Canadà o està passant per Canadà, a Mèxic, i anirà a Egipte i per primera vegada arriba a Espanya.
Sí.
I una de les parades és a Lleida.
Evidentment, sí. Ell, de fet, va rebre una canalització que havia de començar a venir pel nostre país, per traslladar tota aquesta informació. Llavors vam contactar i a mi em va semblar estupendo quan m'ho va comentar.
Doncs la coordinadora d'aquest event a Lleida és la Diana Cárdenas. Recorda la web, www.juanmarulanda.com/Lleida, juanmarulanda.com/Lleida. I, escolta, si t'interessa el tema, doncs ja ho saps, aquí trobaràs tota la informació, que evidentment ara tampoc et desgranarem, perquè és més fàcil llegir-ho. També hi ha vídeos que també ens ajuden. Només dir-te que és un certificat amb sanació quàntica, que hi ha dos nivells, veig, el nivell 1 i el nivell 2.
Sí.
I que a través d'aquesta web et pots inscriure, també.
Ara se farà el nivell 1 i el nivell 2, però d'aquí passarem a Egipte a fer o a rebre el que és la maestria d'aquesta certificació.
Molt bé, quan dius passarem, ho dius en primera persona.
Sí, i tant. Jo em considero una fidel seguidora de Juan.
Però aniràs cap a...
I tant. És que tu ara... Faré la certificació aquí.
Faràs aquesta certificació a Lleida i després aniràs a fer la maestria.
La maestria a Egipte.
Molt bé. Doncs hem parlat amb la Diana Cárdenas. Escolta, la trobes a www.dianacardenas.es i allí la pots buscar i xarxes socials, Diana, que ha estat un plaer veure't. La veritat és que ara us he de dir, ara li farem una foto i la penjarem a les xarxes socials. Jo, a la Diana fa anys que la conec, perquè recordo la primera vegada que vas venir, que era en una altra història.
I tant.
I quan he entrat a l'estudi dic, però clar, havíem parlat molt per WhatsApp, però no ens havíem vist, i dic, quin canvi de look? Dic, bueno, és que ara em dedico a això, per tant, s'ha de donar exemple, no? Ha fet un canvi de look a millor que no us podeu imaginar. Ara pengem la foto. Diana, escolta, que ha estat un plaer, una abraçada.
Moltes gràcies.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La Mari Carmen Salvador, ja sabeu que cada dimarts el que fem és fer memòria, recordar que és molt bo també, recordar. Mm-hmm. Ens hem d'oblidar de res, que també ens pot ajudar de cara al futur. Jo sempre ho he sentit als historiadors, això. El qui no recorda el passat està condemnat a repetir-lo. Per tant, anem a recordar-ho, però amb tot...
Memòria històrica.
Amb tot, O sigui, no només memòria selectiva, memòria històrica, general, de tot, per aprendre, simplement, no per bons i dolents, o... No, per aprendre i evitar errors. En fi, dit això, nosaltres ensenyim a l'actualitat, a la de fa 25 anys, a la de l'any 94, a la de la tercera... setmana d'octubre, Mari Carmen.
Doncs sí, l'any 94 van considerar de caòtica la situació dels museus comarcals de Lleida. Dels 71 centres lleidatans, 17 estaven tancats permanentment al públic. Tàrrega va acollir les jornades sobre museística i societat. L'objectiu d'aquesta trobada va recaure sobre la projecció social d'aquestes entitats. També, en el decurs del cinquè Saló de Minusval, els municipis van demanar poder de decisió en l'atur i les pensions. La primera tinent d'alcalde de Lleida, en aquells moments la senyora Maria Burgués, va presentar les conclusions de la cimera municipalista d'aquesta edició de Minusval. La plataforma unitària contra l'opció nord de l'autovia Cervera-Igualada es volia manifestar davant del Parlament de Catalunya per protestar del traçat de l'autovia. Reiteraven acusacions contra Convergència i Unió i en especial contra el president de la Diputació, Josep Grau. Una gran pancarta deia: si l'autovia no passa per la Panadella, morirem. La Paeria de Lleida també era notícia, va cedir la gestió de la depuradora sense tenir-la encara. I no hi havia un plaç per determinar la cessió. La depuradora acabava de començar a funcionar i encara en l'any de garantia, per la qual cosa s'havia de parlar qui assumiria la gestió.
Home, si estem en garantia...
Però no se sabia qui assumiria
la
responsabilitat.
Al final és buscar qui pague, eh? Problema de diners, sempre.
Efectivament. També van atorgar al que era alcalde en aquells moments, Antoni Siurana, la medalla de plata d'Europa. L'alcalde de Lleida va presidir durant 2 anys la Conferència de Poders Locals. El Consell d'Europa valorava la seva llarga actuació en benefici de la cooperació intermunicipal. A Espanya solament havien rebut aquest guardó el rei i l'exministre Sáenz de Cosculluela.
O sigui, imagina't tu, a nivell del rei, el Siurana.
Molt honor, molt honor.
Bueno.
El cementiri de Lleida va estrenar nous departaments coberts amb zones porticades il·luminades a la nit. Bòvedes crestallades a l'estil genovès. Un pas més en el departament del Sant Crist, que va suposar en aquells moments una despesa de 75 milions de pessetes. També ara entrarem a la secció de túnels i de canals.
La secció de túnels i canals,
que...
ja, eh? Sí, tenim secció, ja.
Ja tenim una secció i tot. Bé, doncs, la secció de túnels i canals era notícia, i llavors eren molt habituals, les notícies en aquesta secció eren molt habituals.
I ara, Mari Carmen, perquè d'algunes que parlaràs tu ara de fa 25 anys, encara en parlem ara, eh?
Sí. Ara continuem parlant del túnel del Salau.
Sí, i del Segarra-Garrigues.
No s'ha fet, i el Segarra-Garrigues en continua parlant.
I encara no està acabat, o sigui, que imagina't tu si la secció tenia sentit.
Doncs comencem dient que eren notícies molt habituals en aquells moments i que Catalunya demanava enllaços amb el túnel de Puigmorens, que eliminaria en quasi mitja hora el trajecte entre Barcelona i Toulouse. González, el president, i el president francès Mitterrand van inaugurar la nova construcció d'aquest nou vial. El ministre d'Obres Públiques, del moment que era Josep Borrell, va demanar a la Generalitat finançar el polèmic túnel de Salou. El ministre va convocar una reunió a Sort per delimitar el projecte i Borrell va dir que juntament amb el túnel de Somport seria un dels projectes bilaterals que contribuirien a fer més permeable el nostre Pirineu. Anem ara... una vegada més al canal Segarra-Garrigues.
Sí, em dic jo.
El Partit Popular assegurava fa 25 anys que no hi havia dotació per construir aquest canal. El diputat popular a Madrid, Josep Ignasi Llorenç, va manifestar que posaria els pagesos en peu de guerra contra Convergència i Unió. La Diputació preparava una moció per presentar-la al proper ple de la Diputació, sol·licitant un calendari d'actuacions per la construcció del Segarra-Garrigues. I per la seva part, el president Jordi Pujol assegurava davant del Parlament: farem el Segarra-Garrigues, una afirmació del president Pujol.
Això ens diuen que no hi havia diners, que no es podia fer, l'altre que sí que ho farem, i 25 anys després s'està acabant.
S'ha fet, però s'està acabant encara, però vaja, el tenim.
Però s'ha fet.
El tenim, eh? Madrid estimava en aquells moments necessari un conveni per participar en el pagament del canal, el que interessa, que és el que deies tu
abans.
Però
el que et dic, al final sempre és un problema de diners, qui pague.
I d'altra banda, també el president va anunciar que s'havia lograt un acord amb els regants de l'Algerri Balaguer.
Molt bé.
I ara, abans de passar a la música, anem al Culebrón, que continuarà els propers dies, segurament, el tema de Javier de la Rosa, que havia de declarar l'última setmana d'octubre.
Sí que continua el Culebrot, sí. Ja podem dir que sí, eh?
Continua,
que té més capítols, això, eh?
El jutge havia fixat en aquells moments una fiança de 10.000 milions de pessetes i 3.000 més que estava demanant al fiscal. Era un procés centrat en el prejudici del gran Tibidabo. El president Pujol va dir que era lògic que el Congrés investigués a De la Rosa i que no li preocupaven les amenaces del financer. Va desvincular el govern de la Rosa i acusava a Madrid perquè aquest va ser el govern que va recolzar el financer que ara estava a la presó. el que també van requisar gran quantitat de somnífers als funcionaris perquè els hi van trobar el seu equipatge a l'entrar a la presó.
Guaita tu, anava sobrecarregat d'equipatge.
Anem a la música.
Vinga, va, a veure si us sona aquesta. Come here, baby. És un tema que es va presentar l'any 1993 als Estats Units, però que llavors no era com ara, no anava tan ràpid tot i no va arribar fins a l'any 94, que és quan ho vam estar escoltant aquí al nostre país. Home, quan arribem a la tornada sí que en sona, aquest tema.
Sí que sona, a mi em sona moltíssim, vaja, jo penso que sí. Que hi ha molta gent que ens escolta i diuen, ui, sí, però és veritat.
Això és el Crazy dels Aerosmith. Els Aerosmith és un grup de Boston, Massachusetts, que es va formar, és un grup de rock que es va formar l'any 1970. Segueixen tocant a l'actualitat, que déu-n'hi-do.
I el 94 es punxaven molt.
Sí, sí, el 94, a més, van tenir llavors la inclusió d'una cançó dins de la banda sonora original de la pel·lícula Armageddon, aquella del Bruce Willis, que havia de salvar la Terra i tota la història, i llavors van tenir com una revifada, però des de l'any 1970 que estan sobre els escenaris, amb un munt d'excessos, com quasi bé totes les bandes de rock, mira, això va així, el líder d'Aerosmith és Steven Tyler, i va tenir, entre d'altres, una filla que es diu Liv Tyler, que surt en aquesta pel·lícula d'Armageddon, que és maquíssima, comparat amb el pare, haurà sortit a la mare,
Bueno, segurament.
Haurà sortit a la mare, perquè el pare no és gaire agraciat.
Les noies surten a les mares.
Saps com es diu el Steven Tyler? Es diu Steven Víctor Tallarico.
A veure si és de per aquí de la franja,
no sé,
Tallarico.
Steven Víctor Tallarico.
Me sona aragonès, això de Tallarico.
Té 71 anys ara, però artísticament és el Steven Tyler. Són Aerosmith i això és el Crazy, Aquest tema sonava l'any 94, Mari Carmen.
Sí, sí, ho sé prou. Bueno, i segurament que moltes persones ho recorden.
Què més ens havíem deixat?
Pues, després de la música entrem a l'economia i la societat. Aquest apartat, Lleida va perdre 1.330 milions al baixar el consum de pa. Vaja. Les dietes recomanaven la ingestió mínima de 200 grams al dia. La moda és passatgera, ja ho sabem, i el temps faria que la població recuperés els seus hàbits. La gran quantitat de fibra de l'integral va duplicar les seves vendes a principis dels anys 90. També els atractius turístics de la ciutat de Lleida es volien potenciar. Es volien buscar fórmules per vendre la imatge històrica, monumental i cultural aglutinada sobretot al centre històric de la ciutat. Un cens va descobrir els 41 recursos amb què comptava la ciutat per vendre la seva imatge. El diari La Mañana va publicar les fotografies dels llocs que eren més representatius en aquells moments i que es volien publicitar per fer-los...
Bueno, que no són pocs, i que potser moltes vegades els lleidatans no els acabem de conèixer tots, tampoc.
No.
Que els hauríem de visitar. Està bé, són unes quantes planes amb fotografies, amb moltes fotografies, està bé. Aviam, hi ha els típics, els tòpics, la Sauvella, els Camps Elisis, Sant Llorenç...
Sant Martí...
O sigui, els tòpics, però també hi ha racons que no coneixíem, o que no sabíem la importància que tenien.
Efectivament, estava molt ben fet aquest reportatge, i se tractava de potenciar i buscar fórmules per vendre la imatge històrica monumental de la ciutat de Lleida. Més coses. I ja, ara són petites curiositats. L'escorxador tindria un mercadet per intercanviar cromos, cesells, monedes, programes, jocs, ordenador, entre d'altres. O sigui, tot per col·leccionistes. Però no sé si va durar molt o poc, jo no ho tinc present.
Jo tampoc.
No me'n recordo. També hi havia una botiga de regals de Lleida que venia èxtasis al Port Major. L'organització es va servir de mecanismes sofisticats com busques o radiotransmissors. La policia va intervindre quasi 3.000 pastilles de la droga en un descampat de magraners. La xarxa desarticulada tenia uns beneficis astronòmics per bars i discoteques de Lleida. 5 joves, 3 de Lleida i 2 de Tarragona, varen ser detinguts quan anaven a fer una transacció.
Mira, ens en riem per la notícia, però el tema de la droga és un tema...
Ara
em posaré abuelo cebolleta, que diuen, sí. Però de veritat... L'altre dia vaig conèixer un cas i a vegades una imatge val més que mil paraules d'una mare que va penjar la foto del seu fill
mentre era esportista i abans de caure la droga i d'uns anys després de ser addicte. És increïble el demacrat que està a nivell físic, però és que a nivell psicològic i a nivell de tracte és un abans i un després. És un drama, és un drama a nivell personal, familiar i d'amics, eh? Vull dir que no és broma el tema de la droga, ni molt menys. El que passa és que avui en dia, mira, sembla que estigui tot molt popularitzat.
Sí, no, però imagina,
és un drama.
L'any 94 es venia...
El major
en una botiga de regals de Lleida. O sigui que, vaja. I acabem amb espectacles i programes de televisió espanyola que va recuperar a Bàrbara Rey, que era de Múrcia, va estar casada amb el domador de circ Ángel Cristo, sí. I ella també va treballar en el món del circ. Un dels seus fills va néixer aquí a Lleida, en una de les estades del circ a la nostra ciutat.
Sí, li va tocar.
Nosaltres, la COPE, vam anar, li vam regalar una canasteta, vam anar allí on tenia...
A Mari Carmen, això no ho sabia jo.
Sí. Amb ella, a la Bàrbara
Rey.
Veure. Sí, a la Bàrbara Rey, de tu a tu, en aquell lloc que porten ells, aquells com a camions grans,
sí, que
són vivendes per amb ells, no? Bé, doncs, l'actriu cantant presentaria, en aquells moments, l'any 94, un espectacle a Televisió Espanyola, Esto es Espectáculo, a partir del novembre, o sigui, el novembre del 94. Uh-huh. I el programa El Sexólogo, d'altra banda, parlant d'altres coses de televisió, que presentaven la Florinda Chico, recordaran moltes persones, sí. I l'Antonio Zores, el sexòlogo, doncs aquest programa es va suspendre temporalment, va ser considerat de machista i de bord. L'Institut de la Dona es va sumar a aquesta campanya demanant la retirada d'aquest programa.
Ja, home, però què esperaven? Què esperaven? Mari Carmen, apa, que ja han fet memòria.
Vinga.
Fins la setmana que ve.
Fins a la propera setmana, amics.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Doncs apa, que ens falta encara la informació de barris, Cosme.
Ens fiquem a caminar amb els nostres barris. Totes les setmanes tenim aquí l'altaveu obert per saber què és el que preparen, què el que fan i el que reivindiquen. Avui ens quedem aquí al casc històric de Lleida. Parlem amb Jaume Millas, que és el seu president. Jaume, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, Dim.
Bueno, estem en un moment neuràlgicament complicat, no? L'altre dia suposo que vas viure tots els aconteixements que us afectaven directament quasi bé cap al casc històric, no?
Pues sí, que si una mica més me fot un foc a casa.
Bueno, suposo que...
suposo que això a última hora s'anirà calmant, perquè si no ho tenim clar, eh?
Sí, perquè l'altre dia vau patir tots una mica, no? Sobretot com veieu des del peu del Romeu cap a dalt, no?
És una llàstima, però sí, sí.
Jaume, parlem una mica de vosaltres, de Jaume I. Les vostres reivindicacions, se va fer l'Obert. Va donar resultat aquest any l'Obert?
Home, a veure, l'Obert és una cosa que porta molta gent... Però jo crec que l'Obert s'ha de fer cada dos anys, que seria més vistós, perquè ara cada any és el mateix. I claro, de molt que està la situació, pues, no pots disposar de lo que voldries, de que voldries fer. Jo crec que cada dos anys estaria bé, i la gent, potser hi hauria més novetats.
Arriba l'hivern, Jaume. Estem al mes d'octubre, arribem al novembre i arribarà el desembre. Arribaran els freds i haurà els problemes de cada any, no? Suposo, la gent als carrers, alguns que no volen anar als albergs i començarà a haver molts emigrants per aquí, no?
Bueno, els emigrants no s'han degut a l'estiu ja. És a dir, que ja no vindrà d'ara. I nosaltres vam tindre una reunió amb el senyor alcalde, va ser quan tota la gent que dormia al carrer nos van portar a la residència de Balàfia, però que la gent no hi vol anar. La gent vol dormir al carrer.
La gent vol dormir al carrer i cívicament?
Pues cívicament, xiquet, bueno, ja ho saps, portem 30 i pico d'anys, el vent de droga, el que roben por ahí ho venen aquí, és a dir, és una pena, i a més, tenim el restaurant Jericó, que, claro, a l'hora de dinar, pues aquí se presenten 100 i 150 persones. Què passa? Després aquesta gent, pues, marxen a última hora de la nit, pues venen de la gent de molts barris, venen aquí a passar el dia, i això està a tope.
La gent del barri té por o no?
La gent té por no. Parlant malament, estem cagats. No, por no, cagats. Perquè, a veure, no et pots fiar en un pèl. Cada, mira, ahir mateix, jo estava aquí a la porta del Col Social, dos tios, demanant-me 20 euros perquè diu que eren de Torreferrera.
Ja.
Pues tot això és per comprar droga. Ara això agafa una persona sola, una dona o així, pues si porta un bolso o el que sigui, pues hi fa una estirada aquí a la plaça Cervantes, que dos per tres ja és tirat des de bolsos ara.
Perquè la gent que viu al barri es manté o hi ha alguns que prefereixen marxar?
No, ha marxat molta gent, pues mira, marxat. Ara, la gent que hi ha avui en dia al barri és perquè aquestes pobres persones no poden marxar del barri, perquè no tenen mèrits, perquè molts cobren 300 i 400 euros de pensió, és gent molt gran, i no poden marxar al barri, sense una anirà, és de poca gent. I... Tindria que hi hauria uns pisos molt barats, per aquesta pobreta gent.
Ja.
És una llàstima.
Quants anys portes, Jaume, al front de l'entitat?
Pues mira...
Ets el més veterà, tu,
no,
i, tu i el Pelai, no?
El Pelai té dos anys més que jo.
Tu i el Pelai...
Jo em fa 30, 33 i m'ha que fa 35.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, 33, és igual 33 que 34, és igual.
Has tingut por alguna vegada? Perquè tu ets aquells que les dius a la cara.
Més d'una vegada.
Sí?
Més d'una vegada.
T'han amenaçat?
Més d'una vegada.
I no has pensat a vegades de tirar la tovallola?
Sí, però... en aquell moment no engegaries tot a fer idees, però després repetir una miqueta que si ho deixem quin farà, se farà, que això serà un gueto, perquè ara nosaltres encara més o menys aquesta gent m'ho respecta una miqueteta i tenim la gran sort que truquem a la Guàrdia Urbana i ben de seguit.
Per acabar, Jaume, que me queda un minut, teniu resposta de la FAP quan truqueu a la porta?
La FAP? La FAP no ha fet mai una carta apoyant al cap de menys el barri, aquí, el barri aquest.
I, en perspectives, quina activitat teniu properament?
Home, la castanyada, i la més important, que després de Nadal, tenim les curses de Sant Silvestre.
Aquesta és la important, aquesta és el buc insígnia, no?
Ah, això mateix.
Jaume Millas, moltíssimes gràcies per estar aquí, molt ànim, sobretot, perquè és un barri al qual li tenim molt carinyo tots els ciutadans de Lleida, que es fan moltes coses i que feu molt boniques activitats. Endavant i força.
Gràcies, Colme.
Adéu. Fins aquí avui hem parlat en Ricard, ja veus, una mica més curtet, però hem parlat en Jaume Millas, el president de l'associació de Jaume I el Conqueridor. El meu correu és cosme@copelleida.com. Per cert, aquestes dues properes setmanes no estarem amb vostès perquè tindrem, bueno, els polítics estem en campanya electoral, bueno, estem tot l'any en campanya electoral, cada any tenim que fer una aturada perquè venen els polítics. Li cedirem els micròfons, a veure si així arreglem alguna cosa. El meu correu cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp?
664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia.
No, Enric, perquè encara m'estic recordant de la dita amb la que vam acabar ahir. No es pot dir missa ni tocar les campanes.
Exacte.
Alhora. O fas una cosa o l'altra.
Pues n'hi ha que volen fer tota l'hora i llavors no es pot fer.
Però és que és una dita que té molts anys i que, bueno, que encara la podem aplicar avui en dia. Joan Bellmunt, escolta, obrim la finestra dels records.
Mira, ja, ahir vam parlar de la bandera de la sega. Avui parlarem de que el temps de segar era molt dur.
Ah, és veritat, que ens va quedar vendent
això, sí. Cal dir que al temps de la sega del blat, el segador es llevaven a punta de dia i solien fer un glob d'aigua ardent abans de començar a treballar. S'emportaven un canti d'aigua i un porró de vi, però a les 7, cal recordar que ara anem dues hores avançats, amb la qual cosa serien les 9 d'ara, els portaven l'esmorzar, que solia ser sopes de pa bullit, mongetes i un tall de cansalada. L'esmorzar, així com els altres àpats, el solia portar la noia de la casa, o la jove, però gairebé mai la mestressa. Quan els segadors veien venir la teca, feien un crit determinat, que en sentir-se de lluny tothom sabia a quina casa els portaven primer l'esmorzar. Les noies procuraven dur-lo amb puntualitat, car era una vergonya per a les que feien tard i, per tant, volien ser les primeres. A les 9 se servia la primera beguda, però els segadors continuaven segant fins que el capdavanter ho manava. Llavors, tots plegaven i feien una rotllana, i tot fent broma amb la noia que corresponia o no amb una rialleta, o donant-los conversa si algun dels segadors li feia el pes. El dinar solia consistir en escudella barrejada de patates, fideus i mongetes, i després es feia mitja horeta de migdiada. A les 4 se solia fer una altra beguda, i aquesta vegada el solia portar amanit de ceba i enciam i algun tall de cansalada. Així ja arribaven a l'entrada de fosc. El sopar ja es feia a la casa i consistia en verdura, cansalada i poca cosa més, perquè s'havia d'anar a dormir aviat per llevar-se d'hora l'endemà. Ja veus quina fragilitat, o frugalitat, millor dit, en els àpats. Avui parlem de crisis, però comparat amb allò potser la crisi la tenien ells. i com que no hi havia talls per menjar, la dita d'avui ja s'avinent, diu que no hi ha tall sense treball, per tant calia treballar per tindre un bocí de tall.
Gràcies, Joan.
Adéu.
20 segons, arribem a la una, senyals horaris, ens informem, després tornem amb la previsió meteorològica, amb el que passa a casa nostra, parlarem de gastronomia i a dos quarts la tertúlia dels polítics. Recorda el nostre número de WhatsApp, 664-526-180.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La demanda de crédito cae en España por primera vez en 6 años. Es el principal motivo de desconfianza, Susana Moneo.
Así es, entre julio y septiembre ha bajado la solicitud de todo tipo de créditos, también de las empresas. No caían desde 2013. Los expertos lo explican por la menor confianza en la situación económica. Así ha ocurrido con el crédito al consumo de las familias. Se ha retraído, al igual que la demanda de hipotecas, en las que ha influido además la entrada de la nueva ley hipotecaria. Los bajos tipos de interés no han sido reclamo suficiente ante unas perspectivas que empresas y particulares sitúan cuando menos en la incertidumbre, y a esto se añade el aumento, aunque leve, de la morosidad por primera vez en 6 meses.
La conferencia episcopal apuesta por el diálogo para resolver la situación en Cataluña. Así lo acaba de asegurar su secretario general durante la presentación de la programación socio-religiosa de 13, que tiene lugar a esta hora, con una charla, coloquio, en la que participan decenas de jóvenes. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Faustino Catalina.
Así es, preguntado por los jóvenes sobre los últimos acontecimientos en Cataluña, Luis Argüello ha dicho que además de contar los hechos hay que favorecer la escucha de lo que piensa el otro, de que aparezca la razón para caminar hacia la cultura del encuentro, eso sí, desde la aceptación del marco común que todos compartimos y que es la Constitución. En esta presentación de los programas religiosos de 13 Televisión, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha advertido sobre el riesgo de convertir los conflictos en espectáculos frente a la televisión de valor que debe primar. Es una más de las inquietudes y de preocupaciones de esta televisión para responder a las demandas de estos jóvenes universitarios que continúan en este momento con sus preguntas a Luis Argüello sobre temas como los nuevos formatos de la televisión o el buen uso de las redes sociales.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que ya no se van a poder abrir nuevos locales de juegos de azar y apuestas en Barcelona. Así lo ha aprobado a última hora de la mañana la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que lo justifica como una medida para preservar la salud de la ciudadanía. De momento la dana o gota fría está dejando importantes lluvias en la zona del Levante, chubascos que están siendo especialmente fuertes en la mitad norte del Mediterráneo y en Baleares. Las lluvias poco a poco van a ir subiendo hacia el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. La policía ha detenido al hijo del hombre de 50 años que fue encontrado muerto el pasado 13 de octubre en su casa de Almería. El arrestado tiene 22 años y se está investigando la participación de otra persona. Siguen las protestas por todo Chile. 13 son ya los fallecidos tras 4 días de disturbios, incendios, saqueos por la subida del precio del metro, a pesar de que el gobierno ha anulado la medida y que el presidente Sebastián Piñera ha anunciado un paquete de medidas sociales.
Un conjunto de medidas para poder potenciar la mejoría en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera. Y hay tantas otras áreas donde también estamos trabajando.
Y acabamos de conocer que los reyes Felipe y Leticia viajarán a Cuba del 11 al 14 de noviembre. Está previsto que visiten tanto La Habana como Santiago de Cuba.
Y hoy es día de Champions, tarde-noche de Champions con 2 rivales, Bayer Leverkusen y Galatasaray, José Luis Corrochano.
Es la 3ª jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. A las 7:05 el Bayer Leverkusen en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Los de Simeone suman 4 puntos, una victoria y un empate. Los alemanes tienen 0 puntos. Sobre las últimas críticas al juego del equipo del Atlético de Madrid responde el capitán Coque.
La gente se cansa, ¿no?, de ver a mucha gente tanto tiempo, ¿no?, y por eso muchas veces nos acostumbramos a lo bueno, ¿no?, y por eso a lo mejor llegan ese tipo de críticas. Yo creo que no estamos tan mal, tampoco estamos muy bien, pero tampoco estamos tan mal. Estamos a 3 puntos del Barcelona, estamos empatados a puntos con la Juventus en el grupo, entonces bueno, tranquilidad, que estamos empezando, hay que seguir trabajando y seguro que, como he dicho antes, van a llegar los resultados positivos.
Este partido es a las 7:05 y a las 9:00 PM Galatasaray Real Madrid. El equipo de Zidane acude necesitado de una victoria, solo suma 1 punto en 2 partidos. La Liga de Campeones en el tiempo de juego a partir de las 6:30 PM.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy contáis en El Espejo la historia de una religiosa dedicada a combatir la trata de seres humanos, que es una de las mayores lacras de este momento.
Pues sí, es la misionera comboniana Gabriela Botani, italiana, que trabajó 10 años en una de las favelas más peligrosas de Fortaleza, al norte de Brasil, intentando curar las heridas que provoca la explotación sexual en la infancia. Hace 5 años dejó ese campo de batalla para dedicarse a la coordinación internacional de Talita Kum, una red de congregaciones religiosas femeninas que lucha en primera línea contra la lacra de la trata de personas. Son más de 2.000 religiosas las que forman parte de esta red, ya presente en 90 países y que acaba de celebrar con el Papa su 10º aniversario. Pues la historia de Sor Gabriela y de Talita Kum la desplegamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que comencem el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. Amb informació de casa, feta des de casa. Seguim a 12 graus a la ciutat de Lleida, seguim amb un dia plujós. Ja hem dit abans que doncs, aquesta pertorbació meteorològica que han anomenat Dana doncs, afectarà a tot Catalunya, però que segurament amb menys intensitat a les terres de Lleida, amb menys, no que no ens afectarà, amb menys. De totes maneres, buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tenim cel cobert, pluges i tempestes localment fortes o molt fortes i persistents, avui amb acumulacions d'entre 40 i 80 litres en 12 hores. La zona més afectada, el Pirineu. Les temperatures de 17 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer, Tàrrega i Viella i 12 a Lleida. El vent de component est i nord moderat, en general, amb ràfegues per sobre dels 80 km per hora al Pirineu. De cara a dimecres continuen les pluges, sobretot a primeres hores, s'acumularan entre 20 i 60 litres en 12 hores i la zona més afectada serà el Pirineu i la depressió central. Durant el matí anirà desapareixent la nuvolositat, excepte al Pirineu, on continuarà cobert i amb precipitacions de forma més feble i la cota de neu es situa als 2.000 metres. Les temperatures amb pocs canvis i el vent de component est i sud fluix cap a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Ràpidament l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La Guàrdia Civil deté un home de 32 anys per tenir més de 130 plantes de marihuana dins d'un habitatge proper a Lleida. L'arrestat està acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de corrent elèctrica. Clar, perquè a més, quan passa això és veritat, ni tan sols paguen la llum, enganxen, perquè en gasten molta, clar. Per cert, mira, una altra notícia. Aquesta és d'aquestes que passen desapercebuda, però que si l'analitzes i la penses, és indignant. S'ha detingut per tercera vegada en un mes, per tercera vegada en un mes, a la mateixa persona que es dedica a rebentar finestres de cotxes als Camps Elisis per robar el que veu a l'interior. Que pots comptar el que veu a l'interior. Tres vegades en un mes. Estic segur que no l'han enganxat cada vegada que ho ha fet. Per tant, ens podem aventurar que presumptament en un mes pues, n'ha trencat unes quantes més de finestretes. Què fem amb un individu així? Si el detenim tres vegades en un mes per fer el mateix, és que surt ràpid. I és que no... Vaja, vull dir, no es deu descarmentar, perquè si no, no ho tornes a fer. Què fem amb una situació així? Perquè això no ens ho explica ningú. No sé. Parlem d'esports, va, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur. El creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem de bàsquet i és que l'escorta del Força Lleida Sierra rep l'alta mèdica al cap de 10 mesos de lesió. Viatjarà divendres a Palència i podrà jugar els seus primers minuts, que segurament ja s'ho mereix.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hijos, influencers,
Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso, ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes ofertas como esta.
Salmón noruego, por enteros o medios, por 8,99 euros el kilo.
¿Solo 8,99 euros? Eso sí que es ahorrar.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Cano. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el nuestro.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Doncs apa, que comencem l'espai de gastronomia. Ja saps que és un espai que ens porten des del restaurant Sheyton i que, a més, estem ben acompanyats sempre amb el seu sommelier, que jo, mira, si trobe més temps o li acaba fallant el tema de la restauració, no sé si em prendrà el lloc a la ràdio, eh? Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
T'està agradant això, eh?
Molt.
Clar, saps què passa? Que ara, cada setmana, ve un client al Sheyton i li diu: escolta, tu ets el de la ràdio, aquell que el Ricard sempre em diu, quan us vinguin a parlar del vi, és un noi amb barba i tal...
Sí. Però és cert, eh? No és broma.
A mi no em para ningú pel carrer, ningú em diu res. No ho entenc, això.
No treballes al Sheyton?
És això. El Sheyton, que el teniu al Prat de la Riba número 39, Prat de la Riba número 39, ja saps que amb una cuina liderada pel David Molina, que el vam conèixer la setmana passada i que, evidentment, tornarem a parlar amb ell més endavant i més ara que anem ja de cara a festes, tot i que està lluny, però, vaja, que anem de cara a festes, parlarem, doncs, d'aquestes vetllades, d'aquestes reunions d'amics, de celebracions, o, fins i tot, de fer-t'ho tu a casa, que li preguntarem al David que ens expliqui, a David Molina, que ens expliqui algun truquet. Felip, escolta, m'ha arribat aquell cap de setmana que ja m'apuntaves al principi del mes de setembre, em vas dir, escolta, apunta't aquest, el darrer d'octubre, que tenim la festa del vi a Lleida.
Home, crec que és el cap de setmana més important a la nostra ciutat, referent amb el tema del vi. Que és la festa del vi. Bueno, sí. 11 edicions, eh?
Ojo, 11 edicions.
Molt.
Està amb nosaltres també, anem a presentar-lo, el president de la DO Costes del Segre i propietari, entre d'altres, del cellers Tomàs Cosiné. Ell és el Tomàs Cosiné. Tomàs, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perdó, i dic Castell del Remei, anava a dir, imagina't. Castell del Remei, Tomàs Cosiné i d'altres, eh? Uh-huh. I des d'aquest any, president de la DO Costes del Segre, de manera ja definitiva, després de ser-ho interinament, també es va imposar les eleccions. I, escolta, això quan dura, per cert?
4 anys.
4 anys, eh?
Sí.
Està estandarditzat amb aquest període. En fi, estàs d'acord, no?, amb el que deia el Felip? És un cap de setmana important pel cellers i pel vi a Lleida.
Bueno, sens dubte. Vull dir, la festa del vi a Lleida ja és una festa que s'ha consolidat, és una festa que és molt important per Lleida i pel vi. I, per tant, sí, el més important en aquest aspecte, no?
Felip, escolta, això serà a la plaça que hi ha just davant de la llotja, bueno, a l'entrada de la llotja, vaja, aquella plaça que hi ha on hi ha les taquilles, per entendre'ns, perquè la gent no es perdi, és allí. No, perquè a l'altre costat estan fent les torres aquelles, o sigui, és allí al davant. En què consisteix la festa del vi?
Bueno, hem de dir que és dissabte i diumenge. El dissabte comença a la tarda.
Tarda, vespre, i diumenge, matí i migdia.
Diumenge és d'11 a 3, no, Tomàs?
Sí,
11 a 3. No? Sí. Bueno, consisteix, és fàcil. Arribem allà i comprem la copa i després pues, passem per cada estand del celler i a partir d'aquí pues, tu pots tastar el que tu vulgues allà. I allà t'explicaran pues, com se fa el vi, conèixer una miqueta els cellers que tenim a Lleida, les persones que hi ha darrere, que és també superimportant, i veure que fem un producte super de qualitat, no? Lo següent.
Bueno, no sol vi, sinó també gastronomia, no? També restaurants hi participen, fan els seus platillos, els seus tapes. Crec que la combinació de la gastronomia i del vi és obligatòria, o al revés, crec que el vi necessita sempre de parlar de gastronomia també, no? Perquè estem parlant d'un aliment, estem parlant d'un producte que acompanya la taula i que realment sempre, o quasi sempre, el pensem o el disfrutem amb acompanyament, no?
El funcionament és que tu adquireixes uns tíquets, unes consumicions, i llavors, evidentment, pots anar a un dels 17 cellers que hi ha representats a la Festa del Vi. Se m'està ocorrent que, de vegades, les festes de Nadal és una d'aquelles festes on regales un lot de vins, per exemple. És un bon moment per provar-los abans.
Evidentment, sí. Jo crec que la gran cosa que té una festa com aquesta és, sobretot, passar-s'ho bé, perquè a mi el que m'agrada més és que hi ha molta gent jove, sobretot, amb moltes ganes i que s'ho passi molt bé. De fet, sobretot dissabte a la nit és una gran festa, una gran festa del vi, i després també el tema de combinar-ho amb el que és el tapeo, no? El que és anar provant. Sí, compres uns tiquets i llavors cada bodega fica el preu al seu vi, però te donen l'oportunitat de provar vins que millor en un altre moment no proves, però en canvi que per uns 2, 3 euros, 4 euros pues que et val la pena i que d'aquesta manera també coneixes coses que abans no coneixies, no? Sí, pots triar, pots tastar tots els vins que es fan d'aquests 17 cellers, pots interaccionar amb la gent, disfrutar amb els companys. De fet, sempre són grups de gent que disfruten de la companyia, no sol dels seus amics, sinó en general, perquè es crea un ambient molt maco. Crec que és una de les coses, això de la màgia, no? Quan se fa una festa d'aquestes hi ha una comunió entre tothom, no?
A més, mira, per la gent que, per exemple, com jo, que no hi entenem res de vins, és una oportunitat bona, pel que deia, per anar allí i provar-los, però el que apuntava també el Felip, per poder parlar amb la persona, és a dir, escolta, jo tan som un celler i li dic, escolta, recomana'm un vi. Suposo que em preguntarà quatre coses, doncs mira, prova aquest, però jo li puc preguntar, escolta, això com està fet, quines varietats hi ha, en què es diferència un de l'altre, per quan me'l recomanes, que això, Felip, els sommeliers, ho teniu claríssim i és el que feu. És a dir, no tots els vins són bons en tot moment, o són recomanables en tot moment, és a dir, per fer segons quins maridatges, van millor uns que uns altres, per sí, exemple.
Per això és el cap de setmana perfecte per... d'aquests dubtes que tenim, pues, hi ha la gent que és la professional del celler està allà per això, pues, no, a part de el que diu el Tomàs, pues, la festa del vi és per passar-ho bé, per, bueno, pues, si tens alguna pregunta, pues, estan allà per això.
Estic mirant que el dissabte, a més, hi haurà concert d'Enzel a les 8 del vespre, evidentment gratuït, perquè ja és allò, ja, escolta, tenim espectacle fins i tot. És una manera de venir a sopar tranquil·lament. Hi haurà la gastronomia. Per cert, el Sheyton esteu oferint gastronomia a les tapes, que em vas dir, sí. I plats, eh?
Estarà el David allà.
Què ha preparat el David especial per aquí?
Sorpresa.
Ah, amigo.
sorpresa. Sí, sí.
Sí, que no m'ho diràs.
No. Si algú vol tastar el que té... No, en serio. Sí, sí, és que és així.
Però ho saps.
Ho sé, clar.
Ah, ho saps, però
ho
no m'ho diràs.
Ho sé, i ho he provat. Sí, sí.
Vale, però ho recomanes?
Molt.
Vale.
Perquè farem un parell d'etapes molt, molt xules, que la gent no s'espera.
Escolta, Tomàs, per un celler, la Festa del Vi, per què és important?
Bueno, perquè estem davant del nostre públic, diguem, més entitat, no? Lleida per nosaltres ha de ser el nostre primer objectiu. Crec que Lleida convence a la gent de Lleida que Costes del Segre és una nació d'origen on se fan diversitat de vins i grans vins. Crec que per la de Costes del Segre, no crec, per la de Costes del Segre és dels principals objectius, no? Convèncer no sol al públic, sinó a la gastronomia, a la restauració i a tothom de que ha d'anar pel món vacil·lant dels vins de Costes del Segre, no? Pensant i convençuts que realment a Lleida se fan grans vins, com se fan una gran gastronomia, com se fan grans formatges, com se fan grans productes, i crec que és una de les missions nostres el convèncer de que realment el públic sigui cofoi d'això, no? Que volti pel món ensenyant-ho i vacil·lant de, bueno, estan content i estan convençut de que realment a Lleida se fan grans vins. Crec que la Festa del Vi serveix una mica per això, per convèncer la gent, perquè s'ho passi bé, i també per fer veure, o no per fer veure, sinó per demostrar que el vi és quelcom important dintre del que és la marca lleidatana, i realment per disfrutar-ho amb companys, no?
Ara m'ha vingut al cap que, i això jo crec que amb el Tomàs ja n'hem parlat, per desgràcia, l'estiu els incendis que va haver a la zona de Tarragona que van afectar Lleida, van sortir els agricultors de la zona, perquè des de la Generalitat van donar unes xifres que van ser interessants, i és que on havia la terra conreada el foc no va passar i va parar. Ara m'ha vingut al cap, escoltant el Tomàs, que jo crec que ja m'ho has dit una vegada, però la gent que treballeu als cellers i que treballeu les vinyes, no és que només cuideu la terra, és que la mimeu.
Bueno, realment...
És que us l'estimeu, vaja.
No, se sap bé la importància que té la pagesia dintre, sobretot, de terres de secà. O sigui, la gent no és conscient de lo important que és mantindre aquesta pagesia al territori. Ja no sol parlem de vinyes, parlem d'oliveres, parlem d'ametllers, parlem de qualsevol gestió que hi hagi dintre de les terres de secà, principalment, no? De fet, una de les reivindicacions principals que nosaltres fem és com podem aconseguir aigua per a que aquests països tinguin més viabilitat. La demostració de que zones com la Granadella, per exemple, que estan amb despoblació, estan recuperant població, com aconseguir que en zones d'alçada, on principal les vinyes se comporten més qualitativament, i necessitem la constància també, necessitem el poder assegurar la collita, perquè si no el pagès té tendència a la desaparició. Vull dir, aquesta és una realitat, no? I crec que a través del vi és una eina molt vàlida per a fixar gent al territori, ja que és dinamitzador de turisme, dinamitzador no sol... O sigui, és un valor que va més enllà del producte, va més enllà de la marca, va més enllà de lo que simplement pensem que és el vi, no? Aquí és importantíssim el que fa com a territori, com a difusió i, evidentment, com a arrelament de gent al territori.
I, evidentment, per no estar sol, per entendre'ns, si tens un celler, doncs què millor que estar sota el paraigües de la DO Costes del Segre, a la zona de Lleida.
Bueno, és una forma, diguem-ho així. O sigui, jo crec que l'important és que hi hagi, sobretot, molta activitat al territori, o que fem lo possible perquè aquesta activitat no es perdi o millori, això està clar. I la denominació d'origen Costes del Segre, evidentment, és una eina que ens ha de servir per a cohesionar, per a difondre i per a donar prestigi a totes les nostres produccions de vins de les nostres terres, no? O sigui, la denominació d'origen té l'obligació, té la necessitat també de fer-se gran, té la necessitat de conèixer-se a si mateixa, o sigui, d'autodescriure's, de conèixer el territori i, evidentment, de definir molt llarg termini què vol ser de gran, no? Vull dir, són denominacions d'origen que, encara vulguis o no, estan a la seva joventut i que, per tant, han tingut molts moviments des de fa 35 anys, que sembla que no siguin pocs, però són bastants ja, però que encara la cultura del vi, per arrelar-se, necessita generacions. O sigui, quan parlem de zones vinícoles reconegudes mundialment, són zones vinícoles que porten ja moltes generacions fent vi, no? I això fa que al final sigui recorregut internacionalment. No pot fer res una denominació d'origen per ser coneguda d'avui per demà, però en canvi sí que pot fer un treball per ser cada vegada més difosa, més coneguda, més reconeguda, i evidentment també depèn molt de la feina individual de cada un dels cellers, que evidentment cada vegada tenen més la consciència, bueno, ja crec que la tenim des de sempre, de fer les coses molt ben fetes. Necessitem ja una competitivitat dintre del món del vi, que ja tots els vins són bons, i per tant no sols ens hem de diferenciar per fer-ho bé, sinó a més per defensar el territori, no?
Per això, perdó Ricard, amb el tema de la Festa del Vi, crec que, bueno, ja ho he dit abans, és el cap de setmana perfecte per veure tot això que diu el Tomàs.
No ho sabem, però jo crec que farà bona meteorologia el cap de setmana, però ja sé que això de parlar del temps és un problema, però jo crec que farà bona meteorologia. Aquest dissabte, tarda vespre i diumenge, des de les 11 fins a la 1, a la Llotja teniu aquesta Festa del Vi, que arriba a la 11a edició. Hi haurà 17 cellers, podrem fer
doncs, tastos de multitud de vins, de 17 cellers. Cada celler no ve amb un sol vi, al contrari, en porta més d'un. Per tant, fixeu-vos si en podem provar. I a més, com ens recordava abans el Felip, també hi haurà parades de gastronomia, fins a 7 parades, entre d'altres, doncs, hi haurà el restaurant Sheaton, que ens han deixat amb interrogant el que portaran, però que sabem que és bo. Sí, perquè, no, a més, el Felip ho ha provat i ens ha dit que és bo. Ah, per tant, ho podeu anar. Per cert, estaràs a la Festa del Vi, Felip, tu?
No, al restaurant.
Jo, però el David hi serà?
El David sí que estarà.
El David sí que estarà,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. Escolta, Tomàs, abans de marxar, jo sé que això també ja n'hem parlat, però ja ens ho creiem els lleidatans, que la D.O. Costes del Segre és una... És una bona... O sigui, fa bons vins.
Ens hem de creure això, eh?
Bueno, ens ho creiem o no ens ho creiem.
Era una pregunta, sí. O afirmació?
Jo crec que era afirmació,
no? No, a tu, Felip, per tu, Felip,
jo afirmaria. Jo afirmaria.
Però, sí. Clar, no t'ho dic perquè al final la feina l'hem de començar a fer aquí a casa i després començar a exportar.
Exacte.
Jo crec que, sí, jo estic convençut de que no tots els vins de Costes del Segre són fantàstics, però crec que n'hi ha moltíssims que són molt bons, no? I per tant, que cada vegada es fan millor, tota seguretat, i que cada any tenim millors vins, amb tota seguretat, o sigui, jo el que veig és que hi ha una evolució en positiu constant.
T'ho dic perquè una persona que ens escolti avui en dia, tenim aquí assegut el president de l'ADO Costes del Segre, que va veure néixer l'ADO, que ets propietari de 3, 4 o 5 cellers.
3 cellers,
de 3 cellers, perdó. Sí. També tenim el Felip, que és sommelier des de fa anys i, per tant, d'això ja entén. Dic això perquè una persona que ens escolti que perdi totalment la vergonya d'anar a un restaurant i li porten la carta de vins i demanar, escolti, teniu Costes del Segre?
Sí, però bueno, està bé que la gent demani això, però crec també que per la part de de restauració, quan tu li dones la carta a un client, el primer que té de sortir és Costes del Segre.
Sí, correcte, però vull dir una persona que ens escolti, escolta, que no passa res, i si no en tenen, doncs et diran, no en tenim.
Home, estic convençut de que tenim vins per
que
competir...
Que pocs llocs no deuen de tenir.
Per competir amb qualsevol denominació d'origen. O sigui, quan dic qualsevol. O sigui, jo estic convençut, no convençut. Vull dir, sé que tenim vins per competir. Sé que ens falta una mica el convenciment de que els vins, no sols els econòmics, sinó els cars, també són bons a Costes del Segre. Falta una mica això de traspassar els 20 euros i demanar Costes del Segre, que és on realment te trobes també el gran nivell de Costes del Segre. Els ja sabem tots que demanar un vi en un restaurant per sota de 20 euros de Costes del Segre ens dona plaer i ens dona seguretat. El que ens falta és la seguretat aquesta de dir anem més amunt i encara trobarem Costes del Segre que tenen una qualitat alta, no?
A nivell de la restauració a Catalunya, la D.O. Costes del Segre està ben situada.
Evidentment, o sigui, de fet tenim el que és els lineals de supermercats, tenim el segon preu més car de Catalunya, després del Priorat, per tant això que ho sapiguem, perquè realment estem venent bé. I després també, dintre del que és l'hosteleria, som, si no recordo malament, tercera o la quarta denominació d'origen de Catalunya en representativitat dintre del que és el restaurant, dintre del que és Horeca, no? Importantíssim això. Som xifres que no coneixem o que ens pensem moltes vegades que no tenim una denominació d'origen prou potent, però realment la tenim i a més amb dimensió també som importants, o sigui, som la quarta denominació d'origen en quant a dimensió de botelles al carrer, cosa que tampoc se coneix, o sigui, sempre tendim una mica d'especial al nostre, no? Jo la veritat és que podria partir una llança en aquest aspecte, dir que Costes del Segre és una denominació d'origen que està sempre en constant evolució positiu. Vale? I crec que, bueno, tancar una mica el cercle seria aquest cap de setmana la demostració d'anar allí, de la Fira del Vi de Lleida, una fira que està donant gràcies a Turisme de Lleida pels anys que fa que ho està organitzant i per lo bé que ho està fent, i provar els vins i provar la gastronomia de Lleida i veure que realment tenim un gran país per defensar i per difondre a nivell internacional.
Doncs ni que sigui per conèixer els només, els tens aquest dissabte i diumenge, dissabte tarda vespre, diumenge matí i migdia, d'11 a 3, a la llotja, allí teniu aquesta 11a edició de la Festa del Vi. Avui ha estat amb nosaltres el president de la D.O. Costes del Segre, el Tomàs Cusinec, i li agraeixo que ens hagi acompanyat avui i compartit sobretot aquestes dades que de vegades costa de que arribin i que val la pena conèixer-les. Tomàs, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Espero que sigui un programa amb molt èxit, Felipe.
Sí, no, i ara recordo una cosa que ha dit el Tomàs, que crec que ho ha dit dos cops, que és que vacilar de la Diocosa del Segre, si us plau.
Bueno, aquest serà el següent pas, eh? Que...
Bueno, va ser la Diocosa del Segre, va ser la de Lleida, realment.
I de Lleida, i tant.
Sí, 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 això.
I recordeu, 17 cellers i 7 punts de gastronomia hi haurà a la Festa del Vi d'aquest cap de setmana, i que un d'ells és el restaurant Sheiton, amb el David Molina, amb el seu xef al capdavant, que el que ens presentaran allà no ho coneixem i que només ho pots provar allí. Per tant, hi hauràs d'acostar. O dissabte, tarda vespre, o diumenge, matí i migdia.
Ja te voltaré, Ricard. No,
però, vinga, no. Home, m'acostaré.
Ah, vale.
M'acostaré.
Aquesta és l'actitud.
Felip Urbano, sommelier del restaurant Sheiton. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Ricard. Sempre, eh? Bon dia.
Fins la setmana vinent.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capont, carrer Riu Ter 12. I al telèfon 973-200-026.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur. El creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Ramos tiene un alter ego que es su hermano. Que
hola,
es...
René, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección en los Juegos Olímpicos?
¿Quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos?
Denis Bizarreta, efectivamente, ¿cómo eso a una tipos... persona físicamente tan poderosa se le puede hacer bullying?
Empieza como una broma. Sueles ser un único receptor en el cual todo el entorno se ríe mucho.
Pero... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo. Y saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim 5 i mig per sobre de 2:15, directe cap a les 2. Estem als estudis de la cadena Cope a Lleida, carrer Acadèmia, on també plou, com a la resta del territori, avui afectats doncs, per aquesta... Sempre li posen nom femení, Dana, una segona gota freda, que aparentment ha de deixar molta aigua a la zona de Tarragona, Barcelona i Girona, i a Lleida sembla que no tant. Ángeles Rives.
Te vol dir algo, eh?
Edana sí. No és un nombre, és un acrònimo.
Ah, vale.
De l'Atlàntico.
Vale. Pensava que era un nom, però estareu d'acord amb mi que normalment...
Sí, que sona nom, sona nom.
Però quan hi ha un huracà i una història li posen nom femení, sí, normalment. Això ho van canviar, ho sé.
Lo cambiaron. Però és un nombre femení i el següent és un nom masculí.
Però fins fa 2 anys no, sempre era femení. Que m'és igual.
Però això ve, saps per què ve? Perquè les dones sempre arrasem, ja ho sé.
Ángeles Rives, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Buenos días.
Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carme Valls, del PSC, bon dia.
Bon dia i bona pluja a tothom.
Sí, de moment plou bé.
Sí, per això, per
no
això.
No ens podem queixar, eh? De moment plou bé. Joan Ramon Castro, de Junts per Catalunya, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé. Li volia preguntar una cosa a la Carme, dic ara, que no aniries tu a Roma amb l'hotel aquest?
Ets dolent.
Has anat a Roma o no?
Sí. Sí, sí,
i has anat al Vaticà?
Sí, clar. Bueno. Home, no anar a Roma i no anar al Vaticà...
Una cosa és patrimoni,
seria...
l'altra són creences.
Exacte,
eh?
Vull dir, jo crec que, a més, això... la cultura del Vaticà és impressionant.
Que s'ha de saber separar.
No vaig resar.
Jo tampoc ho vaig fer. No, me'n recordo ara la companya que venia d'Esquerra l'any passat,
La Núria Marín,
que també, quan sortien alguns anuncis d'aquests, em deia, home, això, escolta, bueno, escolta...
No, hi ha lloc per tothom.
Clar que sí. Escolteu, va, de coses n'hi tenim moltes per parlar, però ahir va haver un ple d'ordenances fiscals a l'Ajuntament de Lleida, evidentment per parlar de la part econòmica, d'economia, impostos, etc. Avui coneixem la notícia, de fet ahir a darrera hora, coneixem la notícia de que una empresa que hi ha a Lleida, Sada, concretament, tanca i treu i deixa fora a 260 treballadors, que ja han anat acomiadant aquests darrers mesos uns quants, i lligat amb tot això, ahir dilluns rebia la visita d'una persona vinculada al món immobiliari de Lleida, per parlar del Saló Immobiliari, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i em deia que Lleida s'està convertint en un lloc difícil per establir-se a nivell d'indústria i a nivell d'empreses, que els que volen venir aquí a pocs quilòmetres ho troben millor, i que els que hi són s'estan començant a mirar per marxar. És un tema que us volia posar sobre la taula a nivell d'ajuntament, si realment se pot fer més, si es fa el màxim, el que es pot fer i no depèn de l'Ajuntament, o si realment hi ha coses per fer. Perquè al final, sí, hi ha manifestacions, estem amb aquesta història de la sentència des de fa 8 dies, però hi ha 260 famílies que no sé si pensaran en això avui en dia, avui. Jo sé que això és com un demagògic, però és veritat, hi ha 260 persones que queden al carrer. No sé, qui vulgui començar.
La veritat és que... Bueno, doncs ja començo jo, no? Que potser sóc. La veritat que amb el tema de la construcció, doncs sí que és veritat, no? Vull dir que fa molts mesos i anys, no?, que hi ha una burocràcia molt extensa i és complicat, no?, el tema del construir. I al final hem pujat del 3% l'impost de l'ICIO al 3,25% i ens hem... bueno, l'acord de programa està que eliminar moltíssima burocràcia, no?, perquè les constructores doncs puguin construir més ràpidament i estalviar-se tot aquest tema del papeleo, no? I també doncs que hi ha un problema d'habitatge a la ciutat de Lleida, no? Vull dir que hi ha més demanda que oferta, per tant hem de caminar cap aquí.
Hi ha més demanda que oferta a la ciutat de Lleida?
Vull dir, hi ha molta més gent que, per exemple, doncs, vol alquilar un pis que no passa a l'oferta que hi ha ara mateix, doncs, per...
De lloguers parlem, eh?
Correcte, vull dir...
Bueno, jo, generalitzant més una mica, perquè de tota l'exposició que ha fet el Ricard, ha trasladat aquel problema...
No, no, jo us he tirat moltes coses damunt de la taula, ho sé, per això...
No, jo crec que evidentment, Lleida, Catalunya en general, té un problema amb el que és la inversió que pot vindre de fora amb el tema empresarial. És cert que, per alguna raó, molts poden dir que sí que és veritat que han vingut empreses noves. També és veritat que hi ha gent que no ha volgut vindre, no? De fet, és curiós. O sigui, nosaltres tenim al costat, al nostre entorn, no?, quan nosaltres parlem de Lleida, de la seva situació, i quan parlem de que Lleida és la capital, doncs estem parlant també de la franja a Mosca, Fraga, Binèfar, són clares mostres, no? Llavors, si nosaltres mirem Fraga, que està a 26 quilòmetres de Lleida, o mirem Binèfar, que està a 32 quilòmetres de Lleida, i ho comparem amb Lleida, doncs diem aquí passa alguna cosa. Fa més de 2 anys que el govern de la Generalitat de Catalunya doncs no fa govern, i per tant això les empreses ho noten. Quan jo, per exemple, treballo molt en Fraga, els polígonos de Fraga estan plens, les ajudes que tenen les empreses de Fraga, que no venen solament dels ajuntaments, sinó que venen, evidentment, dels governs del govern central, que hauria de ser aquí la Generalitat, i en el seu cas del govern d'Aragó, no? Jo crec que sí que realment tenim un problema, i evidentment l'aprovament d'ahir de les ordenances fiscals doncs no hi col·laborarà, envers tot el contrari. Jo crec que això farà doncs que les empreses, està clar que si mirem la pujada de l'IBI és important i afectarà les empreses, les petites també, perquè d'alguna manera se'ns vol fer creure que això està afectant només a les grans empreses, que no sé què, no és veritat. És que qualsevol diria que a Lleida tenim unes empreses aquí impressionants i colossals, quan no és veritat, quan estem defensant nosaltres contínuament, nosaltres i tothom, perquè jo crec que el tema del petit comerç és una defensa que fem tots en general. Jo no he sentit mai cap partit que no vulgui defensar el petit empresari o el petit comerciant o a la proximitat, però sin embargo després a l'hora de la veritat ens ho carreguem. Llavors són coses que no entenem. Nosaltres des d'ahir ho venim dient, i els diaris ha sortit a tot arreu, s'han pujat tots els impostos, tots. I quan parlem de tots, diem tots, perquè ahir quan deien el de l'Horta, quan el catastre diu que el valor és de més de 150.000 euros, jo, a qualsevol persona que visqui a l'Horta, és que fins i tot jo visc com una casa i el valor catastral de la meva casa és inferior al valor al que jo me la vendria. Per tant, no podem comparar els valors reals amb els valors catastrals, perquè, afortunadament, per tema d'impostos, doncs no són equiparables. Una casa a l'Horta que està valorada amb 150.000 euros no és una casa, és un casoplón, no? Per tant, és a dir, estem dient que gent que viu a l'Horta i que viu en condicions fantàstiques, doncs tindrà reduccions importants, en comptes de veure reduccions que haurien d'anar envers a l'activitat que fan aquelles persones.
O sigui, vols dir que el valor...
I així, una per altra.
O sigui, estàs dient que el valor cadastral, hores d'ara, és superior al preu de mercat?
Inferior. Inferior. Jo no sé, però això és fàcil de veure, perquè tu agafes l'IBI i normalment, per norma, jo no dic que en algun cas pugui ser excepcional, però normalment els valors catastrals són inferiors als valors reals, no?
Joan Ramon.
Sí, jo voldria lligar dues o tres coses que ha dit la Carme, amb lo de l'escorxador i lo de les empreses que marxen. Bé, no només...
No, jo no dic que marxin, he dit que marxin i que venen, perquè bueno, venen menys.
Estàveu comentant...
No, el balanç és negatiu.
Sí.
El balanç és
negatiu, sí.
Bé, i que deies que la Generalitat no feia govern des de fe 2 anys. Aviam, les empreses que tenim més potència, sobretot aquesta que plegue, està ubicada al polígon del Segre. El polígon del Segre, quants anys fa que no se fa ni cap tipus d'inversió? Cap. Fa molts anys que no se pinten ni les línies de trànsit, ni les línies del terra, ni se fica una senyal d'estop. És que no s'ha fet res.
De qui és el polígono?
El polígono...
És que no és propietat de l'Ajuntament,
però,
eh?
Però és que hi haurem de fer alguna cosa com a Ajuntament. Hi haurem de, a menys de pintar les línies del terra i ficar alguna senyal de trànsit.
No sé si...
No crec
sí?
que aquest sigui el cas d'aquest tanqui que està molt
és que no s'ha fet cap tipus d'inversió. És que no tenen ni aigua potable. Les empreses del polígon, és una realitat, no tenen aigua potable.
Ho conec perfectament perquè tinc famílies del polígon.
El que dius és que la Generalitat no està fent cap tipus de govern i que ens tenen deixats de la mà de Déu. No fa gaire vam estar amb el secretari d'Infraestructures, amb l'Isidre Gavín.
Jo hi era a la reunió. Bueno, a la que es va fer general, evidentment, a la de govern no.
No a la mateixa que estava
segur,
jo,
segur.
Perquè si no també sabries el que t'anava a dir jo. Ell ens informava que no reveia cap sol·licitud de l'Ajuntament per poder fer alguna cosa a la ciutat de Lleida, tenint sol com podríem tindre, perquè ara hi ha una manca de sol que per poder fer coses que s'haurien de recalificar o s'haurien de mirar d'on podem ficar algunes d'aquestes empreses que, com diem nosaltres a la campanya electoral, no volem que marxin, que passin per la carretera i se'n vagin a Fraga, volem que es quedin aquí.
Però tu saps per què se'n van a Fraga o se'n van a Binefar?
Perquè tenen impostos més barats.
No, a part de que tenen impostos més barats, perquè des del govern central de l'Aragó tenen ajudes que en aquest moment aquí no hi són.
Carme,
després farem rèplica.
Sí, part dels impostos aquests que s'han pujat ara en el que es va aprovar i de les ordenances fiscals, això es revertirà en aquestes empreses perquè intentarem ficar mitjans al polígon perquè puguin anar empreses i que siguin més competitives. Ho intentarem fer i ho farem, i aquests diners que recaptarem una miqueta de més, doncs els ficarem aquí.
Marisa.
Sí. A veure, jo crec que pel tema que estem parlant s'hauria de diferenciar dos qüestions importants, no? Un que és l'econòmic i l'altre és la inestabilitat política i social que evidentment existeix. I tu comentaves, Ricard, lo de els 260 treballadors que es quedaran sense feina i totes les seves famílies, i comentaves, diu, amb aquesta gent dubto que els interessi molt el que ha passat en aquests dies en els carrers de Lleida, no? I deies, potser faig demagogia. Pues cap demagogia, és que és la realitat. Vull dir, amb aquestes persones el que ha passat, doncs, bueno, sí, tindrà el seu interès, però econòmicament, doncs, es miraran en la seva butxaca, no? I el que és real és que hi ha una pressió fiscal, no a Lleida, sinó que a tot Catalunya, doncs, que fa que moltes empreses, ja és que no vinguin, és que el que fan és marxar de Lleida i marxar de Catalunya, a part de les traves burocràtiques que hi ha aquí i, per exemple, no hi ha a l'Aragó. I això ho han parlat amb moltes persones, amb molts empresaris que realment es troben en situacions que dius, bueno, com pot ser que aquí passi això i a 20 quilòmetres o a 30 quilòmetres passi tot, o sigui, que tot el que és burocràcia sigui molt més àgil, no? I evidentment, el que dic, no? El tema de l'estabilitat política i social, evidentment que ajuda a que la gent, doncs, no vulgui vindre a Catalunya i, ans al contrari, doncs, prefereixin anar-se'n a llocs on la situació política, doncs, sigui molt més tranquil·la, molt més tranquil·la.
Àngeles.
Mira, las grandes empresas que están radicadas aquí o que estaban radicadas aquí se han llevado la sede social y los centros de producción a otra parte, véase Guissona, véase Valcompaix. Mañana mismo en la Comisión de Economía pasó un expediente en el que debería de haberse presentado unas empresas para un equipamiento público en la zona de Miquel Batllori, que si os acordáis fue el famoso intercambio que se hizo en la zona del Parc de les Arts, donde tenía que haber un equipamiento en régimen de concesión donde había al menos dos empresas interesadas que se han echado para atrás. El caso del Mercat del Pla es paradigmático, se le hizo también una oferta al equipo de gobierno actual por parte de una persona, de una empresa interesada, en la cual decía, bueno, pues cuál era su proyecto, etcétera, etcétera, y el equipo de gobierno le dijo, no estamos interesados en esa forma de trabajar. Y no solamente eso, sino que además en estas nuevas ordenanzas fiscales, a quien se ha ido a subir básicamente los impuestos vía IBI y vía IAE es a la industria y a las empresas. Con lo cual, cualquier industria, cualquier empresa, cualquier oficina, cualquier comercio, también equipamientos sanitarios, ¿eh? También se les ha subido el IBI de forma, no la subida del IPC del 1,4, ni mucho menos, que en realidad supone un tipo del 0,95, sino de un 1,2. Lo que se está haciendo es expulsar a las empresas, sencillamente, porque es que aquí el discurso es que paguen los ricos, como si esto fuera, pues no sé, es un discurso que es muy típico de el Comú y en los ayuntamientos donde gobierna, como por ejemplo Barcelona. Pero es que Barcelona tiene la zona franca, tiene el puerto, tiene el aeropuerto, tiene un montón de infraestructuras que solo de per se ya suponen una muy buena base de ingresos para la ciudad, cosa que aquí no tenemos. Decías tú del polígono en Segre, ¿sabes que sí que hay una empresa que tiene agua potable porque se la puso ella? Uh-huh. Pues la gran cervecera que tenemos allí, a la cual precisamente, ¡pam!, cascotazo de IBI. Pues venga, alegre, que no decaiga, luego lloraremos porque no nos vienen las empresas. Es decir, cuando tú haces una subida generalizada de todos los impuestos, todos, absolutamente todos, no solamente que cargues con el IBI y hay las empresas, es que estás cargando la zona azul, es que estás cargando el transporte público, es que estás cargando a las familias con las escuelas bresol, con las tasas, absolutamente con todo. Y ayer lo que se nos decía por parte de la regidora de Economía es que, bueno, pero claro, hay que actualizar el IPC porque los sueldos se subirán al IPC. Entonces, ¿qué sueldos? ¿Qué sueldos se van a subir al IPC? Porque eso, ¿sabes?, lo tendrá que explicar muy claramente a las familias cuando vean que a ellos no se les actualiza el sueldo y que, sin embargo, se les ha subido todas las tasas y todos los impuestos. Uh-huh. O sea, aquí lo que ha habido es un hachazo fiscal enorme. Y luego lloraremos.
Y cuando se había dicho que no se subiría.
Deixeu-me que digui que la Elena Ferra, finalment, de Comú de Lleida, no podrà assistir, que ha avisat ara que sí que havia de venir, però que no pot assistir.
Vaig jo per parts. Amor, sí. La fiscalitat pujarà i puja d'una manera progressiva. D'acord?
No és veritat.
Anem per la...
No és cierto.
Escolta, jo no t'he tallat en cap moment. Sisplau, doncs respectem-nos, perquè a vegades sempre ens respectem més uns que altres.
De
i també per parlo del mercat del Pla. El mercat del Pla, el concurs ja està fet malament des d'un principi, d'acord? Vull dir, va ser l'empresa qui va dir que ja no es volia posar, i no per part nostra ni res, perquè vull dir, tant com s'han fet els concursos en aquesta ciutat, estan mal fets, i podem veure el mercat del Pla, podem veure lo de les firetes, podem veure lo del turó del Gardeny de la discoteca Hill, i al final són terrenys de l'Ajuntament i equipaments que l'Ajuntament de l'anterior govern no ha cobrat ni un duro en anys. Vale? Vull dir, i és així, perquè s'ha primat els diners en comptes de projectes de ciutat, i llavors ens trobem que donem concessions a certes empreses que no poden pagar, i com que el contracte està firmat durant 3 o 4 o 5 anys i estan allà i no en paguen ni un duro, i llavors el qui pateix això és la ciutadania. Llavors anirem a fer concursos amb uns altres models de concursos, i més val que en guanyem algo que no pas res. Uh-huh. Això per començar. I després, empreses n'hi han que volen vindre a Lleida, i si volen posar, perquè així ens ho han transmès. I el pla és la burocràcia que tenen que fer per instal·lar-se aquí a Lleida, perquè a nivell de Catalunya, doncs a Barcelona cada vegada hi van més empreses, i ja està sortint als diaris, tant nacionals com aquí de Catalunya, que cada vegada venen més inversors cap aquí a Catalunya. Per tant, això de que marxa tothom i aquest intent de caos polític, doncs no és cert.
Em demaneu paraula?
Jo crec que vivim en mons paral·lels.
Sí, jo a mi me gustaría puntualizar dos cositas muy rápidas. Primera, el caso del Gil, te recuerdo que tu partido, durante el mandato pasado, estuvo abogando para que estas personas se les dieran, a esta empresa se le dieran prórrogas y más prórrogas y más prórrogas de lo que tenían que pagar, cosa que nosotros nos negamos en redondo y dijimos que tenían que cumplir con sus obligaciones. Punto segundo, no puede ser una fiscalidad progresiva cuando tú, Libby, sabes perfectamente que lo que grava es el tamaño de la vivienda y la localización, y lo que habéis hecho es, a todas las viviendas que están en la Horta de Lleida, independientemente de si tienen la actividad del negocio relacionada con la Horta o no, les bonifiquéis el IBI, incluido también las de Sux y Raimat. Es decir, que aquel que tenga un ático de tres pares de narices en Sux o Raimat, se le va a bonificar el IBI, mientras que el señor que tiene un pisito en Magranés o en Llivia, no. Al contrario, se le sube. Y aquel que tiene un casoplón, como ha dicho la Carmen, en la Horta, con su piscinita y con sus cosas, se le bonifica el IBI, mientras que tiene un pisito en Pardiñas, no. Eso no es progresivo. Y el resto de los impuestos se suben igual a todo el mundo. Gane lo que gane.
Ens queda, jo, ens queda poc temps, anem de sí, manera jo, breu. Jo, Carme...
Jo només una cosa.
Joan i Marisa.
Dir-li a la Marisa que jo crec que aquestes 260 persones, el que passa al carrer i el que està passant al carrer ens afecta a tots, independentment de que, perquè crec que és el futur de Catalunya el que està passant al carrer, i per tant, independentment de si estem o no al carrer, ens afecta perquè afecta a l'economia el que està passant a Catalunya. I després, referent al tema que diu l'Ignasi, no? O sigui, si nosaltres diem, la gent que està a Binèfar no ha vingut a Lleida, mira, hasta te lo compro, no han vingut a Lleida. I per què no han anat a Soses? Perquè a Soses estava manant Esquerra Republicana i el PDeCAT fins ara. Per tant, no és un problema de Lleida, és un problema de Catalunya. És un problema de Catalunya. I jo no dic que no vagin empreses a Barcelona. Evidentment, només faltaria que a Barcelona no vagin empreses. Però jo dic que tenim un problema, que tenim una falta de govern. Bueno, i aquesta falta de govern es nota, i es nota en l'economia, evidentment.
Si la falta de govern es diu el Tribunal sí. Constitucional jo... que ens tombe totes les lleis que
és no, 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 no,
jo crec... ja no val aquesta excusa,
crec... demagogia en vena
sí. Joan Ramon, sí, el que deia la Carme, jo crec que Barcelona també és Catalunya, també.
Sí, no, però no ho dic perquè esteu culpant a Lleida empreses... de tot, esteu culpant a l'Ajuntament de Lleida, jo crec que ja, no, perquè si no, empresa, perquè si no el Pini crec... hagués vingut a Soses perquè li anava molt millor. Mira, molt millor que... Pregunta per què no hi ha anat. Per què Ausònia està farada?
Deixa'm parlar.
Per què la Gallina Blanca està farada?
Jo t'he escoltat, com deia ell. Aquesta empresa que ha marxat ara, el Sala, jo no crec que marxi perquè hem arribat nosaltres ara i vulgui marxar, sinó perquè tindrà unes pèrdues acumulades durant 4 o 5 anys que no les han aportat a la viabilitat de l'empresa.
És per això. És un cas concret, però nosaltres parlem en general.
No, però estàvem parlant d'aquest cas. I me diré que les empreses que estan marxant de Catalunya, doncs no, Barcelona... I dius, hòstia, això faltaria que no anessin les empreses que marxin de Catalunya, això faltaria que no anessin a Barcelona. Doncs és que Barcelona també és Catalunya. Primer aquí. I voldria fer-li la rèplica a la senyora Ribes. El que deia vostè del pla i del mercat del pla, no hem estat nosaltres els que hem dit que no volíem que hi hagués cap activitat allí dintre. El problema és que es volia fer una activitat que, tal com se va catalogar l'espai, l'edifici que està catalogat, no s'hi podia fer. No es podia fer. No perquè no volguéssim, nosaltres el voldríem donar-li activitat en allò. Però no digui que nosaltres li hem dit a aquesta empresa que no pot, que no vol. No pot. És diferent. Nosaltres sí que volem que hi hagi activitat. ¿Vale?
Estamos hablando de una empresa que habla de temas de restauración.
I després, li acabo de replicar...
Joan, és vostè, Marisa.
Vostè me deia de que, venga, que paguin els rics, que paguin els rics. Què vol, que paguin també més els pobres?
Però què m'està contant? Jo lo que he dit...
Li acabo de...
Ese discurso de que esta es una fiscalidad progresiva,
¿no es verdad?
Ángeles, perdó.
Va, venga, dona... que jo l'he escoltat i ho han portat fins ara força bé. Vostè està dient que venga, que els rics els hem de que li hem de pegar la mateixa sablada, com vostè diu, als pobres.
Però
i els
si
pobres,
és que se la pegueix.
Doncs no, és que no li peguem.
Com que no?
Que no vostè s'està queixant, vostè li estem pujant a l'IPC, que li estem pujant a tothom igual.
Exacte.
A tothom igual. Però vostè està dient de que havien de pagar més els rics, que en altres feien pagar més els rics, el que es fotia amb saldasso.
Que
hem de pagar
minuts.
Més els pobres? Li pregunto, és una pregunta que li
faig
vostè.
A veure, te la contesto molt ràpidament.
Marisa Chandri, Ángeles,
perdó. Demagogies les justes. Vosaltres el que habéis hecho ha sido subirle los impuestos a todo el mundo. Gane más o gane menos.
Marisa Chandri.
A veure, jo crec que ens hauríem de plantejar, no?, des de la paeria, a veure de quina manera doncs podem potenciar o podem ajudar les empreses que tenen la intenció de marxar, o de quina manera doncs podem atreure empreses cap aquí, no? Però, evidentment, amb les ordenances fiscals que se'ns van presentar ahir, això no ajuda amb res, absolutament amb res. Són unes ordenances fiscals que considerem una estafa en quant a que aquí s'havia dit que no es pujarien els impostos. Des del Partit Popular el que demanàvem és que es congelessin. Sabem que la situació econòmica de la paeria doncs precisament no és boiant, perquè és la realitat, però sí que el que no es pot fer és apujar els impostos en tots els àmbits, les taxes de forma indiscriminada, i per tant crec que en cap cas doncs poden ajudar a que les empreses doncs es quedin a Lleida o puguem atreure doncs empreses cap aquí.
Mira, aquí la realitat és que se le sube a todo el mundo, a todo todo el mundo, independientemente de su nivel de renta, o sea, a todo el mundo, y a los únicos a los que se aplica un tipo de IBI diferenciado son a los que crean empleo, a la industria, al comercio, a la hostelería. Es decir, está haciéndose todo lo contrario para que precisamente vengan aquí industria y empresa, que son los que generan empleo. A partir de ahí, oye, cada cual tiene que defender lo suyo. Nosotros en su momento, durante 4 años, dijimos que ni se podían subir los impuestos ni se podía bajar el IBI. Congelábamos todos, precisamente porque es una situación delicada. Los partidos que ahora mismo están en el equipo de gobierno, hasta hace 2 meses estaban diciendo que se, perdón, 4 meses, que se podía bajar el IBI hasta un 4%, gracias a los tipos diferenciados, y eso no ha sido así.
Ho hem de deixar així perquè arribem a les dues. Ignasi, Carme, Joan Ramon, Marisa i Àngeles, com sempre, un plaer que hagueu estat aquí amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Bona
setmana.
Adéu.
I nosaltres, doncs res, senyals horaris, arribem a les dues, llavors arriben els serveis informatius, i segueixes ben informat, i escolta, que acabes de passar un bon dimarts. Fins llavors, ull, que ha de ploure, que sí que plourà, però sembla que a Lleida més controladament. Però ull, fins demà. Salut, adeu.